Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Altius és el nou espectacle que el Circ Reluí està presentant a Sant Cugat. Avui coneixerem la nova proposta del Reluí i ens endinsarem en la seva història per descobrir la màgia d'un circ de gran prestigi a Catalunya i tan emblemàtic com és el Reluí. Per parlar de l'espectacle i també de la història que hi ha al darrere d'aquest circ, tenim el seu director, el Carlos Reluí. Molt bon dia, Carlos.
Bon dia.
I el seu germà, que en aquest cas, tu deies, fa riure, i és que és el pallasso del Circ Reluí. El Francis Reluí, molt bon dia i benvinguts.
Buenos días.
D'entrada, ja heu estrenat Altius a la ciutat, vau començar dijous passat, i l'última funció serà diumenge, aquest diumenge, oi que sí?
Correcte.
Què és el que ofereix aquest nou espectacle, Carles?
Bueno, ja ho diu, nou espectacle. Bueno, doncs tenim uns acròbates molt bons a la bàscula, que fan dobles, fan de tot, meravelles. Després tenim un número també de malabars, que ho fan a quatre, o sigui que hi ha unes combinacions prou difícils a fer-les, no? I, bueno, de números aeris, tenim els pallassos que fan noves paròdies.
Barres fixes.
Com?
Les barres.
Les barres fixes, un número de barres fixes molt
Francis,
fort.
Francis, acosta't al micro, quan sí. És que si no, no et sentirem.
Sí, un número de barres fixes molt fort. Després, què tenim més?
El pallasso russo, el Bobilev...
Sí, tenim el pallasso russo, que és una miqueta el substitut d'aquell gran pallasso rus, el Popov, i, bueno, que sempre ell canvia de paròdia, té un estil propi, una vestimenta molt estrafalària a la seva manera, no? És un autèntic pallasso rus, però amb totes les lletres, i és molt bo.
Mm-hmm. Sí. En què es diferencia a grans trets de l'últim espectacle que fèieu?
Bueno, la línia que seguimos en el circo sempre és la misma. És un circo con un aire retro, un aire d'època, i lo que cambia en realitat pues son las diferentes actuaciones, pero bueno, el espíritu se mantiene, ¿no? No queremos cambiar algo que la gente le gusta y se lo pasa muy bien, se emocionan, se divierten. Digamos, la línea queremos mantener la de todos los años, solamente aportando pues las novedades que corresponden para que la gente vea nuevas actuaciones, nuevas dificultades, nuevos gags humorísticos.
¿Perquè és difícil sorprendre en el món del circ quan es porten ja tants anys, Carlos?
Sí. Bueno, jo penso que nosaltres, amb el conjunt, hem sorprès amb el sentit de que, bueno, que tots els circs del món han evoluït, han progressat amb el sentit, s'han modernitzat, camions d'última generació, caravanes americanes d'aquestes grans, amb 76 extraïbles per fer-les més grans, i nosaltres hem sorprès perquè, en comptes de fer tot això, ens hem quedat enrere. Hem dit no, perquè si volem, com diria jo, competir amb tot el que és els mitjans, com diria jo, tot el modernisme que existeix avui en dia, doncs no deixaríem de ser un de tants, i conservant, diguéssim, el circ de tota la vida, però de tota la vida parlo d'abans, dels anys 20, dels anys 30, bueno, quan entres amb el Reluí, pues entres, com diria jo...
És un viatge en el temps.
Un viatge en el temps, que això crec que ja de per si és fantàstic, perquè sí, s'han fet pel·lícules de viatjar en el temps, però això nosaltres ho hem portat a la realitat, a l'espectador. entra amb el Cirra Lluí tant dins de la sala com fora, es veuen enturat de coses que a lo millor feia molts anys que no ho havien vist. I els avis sobretot ho aprecien molt perquè veuen el circ que ells van veure de nens, no? I això penso que...
Después hay otra cosa también, durante esos últimos decenios la imagen del circo se había un poquito deteriorado, un poquito en el sentido de que el circo había caído un poco en la facilidad de flirtear con el mundo de la televisión, buscar el lujo, el glamour en el espectáculo, algo que no es circo. El circo tiene que ser un poquito auténtico, circo, un poquito rancio, ese toque un poco grotesco, rancio, que al fin y al cabo es la esencia del circo, ¿no? Yo siempre digo que a veces el circo había últimamente, parecía que tenía complejos de circo, o sea, que quería esconder aquello que era real, en realidad.
Claro, la seva propia esencia, ¿no?
Exacto, con el afán de el complejo de ser considerado, pues eso, circo, gente que viaja, nómadas, intentaron ser algo más, transmitir lujo, riqueza, y el circo no es eso. Sí. El circo tiene que permanecer puro y ser circo, lo que es.
Carlos, tu has treballat, diguem, a consciència per preservar aquesta essència que avui dia encara manté el Reluí, precisament per diferenciar-se, no?, de la resta.
Sí, bueno, és veritat, nosaltres, els nostres orígens, per exemple, doncs, nosaltres seguíem la tradició de tots, això ja et parlo dels anys 73, i, bueno, érem un circ més, fins que un dia ens vam dir anem per un camí de, com es diu, de guerra constant, guerra, si l'altre té un camió model tal, jo vull un model més modern, i si l'altre fa això, jo vull més, i això era una guerra constant, i ens vam dir un dia, bueno, no, perquè el meu pare sempre ens parlava de la seva època, perquè ell ha viatjat per Alemanya, Escandinàvia, bueno, ha viatjat per tot arreu, i ell ens contava la seva visió del circ, que ell va conèixer també fora i dintre del nostre país, i allò a nosaltres ens entusiasmava, dir, hòstia, com devien ser aquells circs d'abans, deu ser fantàstic, deu ser romàntic, meravellós, i fins que un dia vam dir, fem-ho, i vam apostar tot per tornar enrere i anar buscant carruatges aquí i allà, artistes que millor els havien comprat caravanes més modernes i no volien la caravana de fusta antiga perquè anava massa a poc, i bueno, nosaltres doncs, tot, vam fer tot el contrari del que feia la gran majoria, i això ha portat amb el Cirra Lluí que coneixeu avui.
I además el circo, bueno, en la cabeza de la gente hay unas imágenes de circo, una iconografía de circo, que todo el mundo tiene una idea de circo, que es justamente eso, el circo romántico, el circo, las carrozas. Cualquier persona que piense en circo pensará en esos símbolos, en esas imágenes, en ese ambiente especial que creo que se había perdido. En la mayoría de circos se había perdido y ya no... Y es un poco recuperar eso, ese circo que está en la imaginación y la fantasía de la gente. Cuando piensa en circo, piensa pues eso, en las carrozas, en el circo antiguo, en lo esencial, digamos.
Un circ com el Reluí, que no és només un circ, que també està considerat un museu.
Exacte,
no?
Precisament per això, perquè no tenim carruatges que tenen 100 anys i més, i continuen estant aquí, i continuen vius, i els portem de poble en poble, i aquest carruatge en si doncs té una història que potser als seus inicis a millor va ser, que diré jo, a la República Txeca o vés a saber on, i va passar de mans d'uns amb els altres, molts van ser destruïts durant l'última guerra mundial. A Alemanya doncs, gairebé totes els artistes i empreses tenien els carruatges de fusta, però com no hi havia calefacció i tot això, doncs, com són de fustes, doncs, es trencaven i es calentaven amb la fusta d'aquests carruatges. Després no parlem dels bombardejos i això, que bueno, van destruir tot. i el poc acabat, que ha quedat, pues, nosaltres hem anat trobant aquí i allà, pues, per refer la història, diguéssim, no? I això és meravellós, saber d'on venen, qui ha viscut.
Qui n'haurà vivit ahir, què...
Són romàntics, eh? Que sí?
Sí, sí.
Són romàntics.
Sí. Ah, sí, sin duda. Sí.
Perquè els carruatges els compràveu, els restauràveu. Jo imagino que mantenir tot això, o sigui,
complicat.
És complicat, sí, més sí, que res, perquè el temps passa per tot i per tothom.
Sí.
Encara que facis una inversió o li facis un manteniment, això té les seves limitacions.
No, clar.
Claro. No són carroceries de fibra, de vidrio o d'alumini. No, es madera, y esa necesita manutención, restauración, cuidados, y es...
Son carruatges ecològics, perquè són de fusta.
Sí, reciclables.
Reciclables.
Llavors, us heu trobat ja amb algun carruatge que heu hagut de deixar, d'abandonar, perquè ja el seu estat...
No, perquè no els deixem en aquest estat.
I recanviar? No heu hagut de recanviar cap dels carruatges?
Quan ja estan molt, molt vells,
atrotinats.
A vegades els guardem per quan, diguéssim, un dia pues farem un museu, que està previst més endavant.
Estable?
Sí, estable. I llavors, pues, bueno, allà posarem tots els nostres somnis, els nostres records i els records de molta, molta gent que ha estat vinculada amb aquest món que és el circ, no?
Quantes generacions de Reluí ja han passat
pel... Ara són 5, no? 5.
Pel circ.
L'avi, que ell no va fer circ. L'avi, més bé, per guanyar-se un duro, pues, tenia la cabreta i anava pels pobles, me'n recordo, per Montblanc, i llavors el sereno que li deien abans, pues, ho anunciava, que a la plaça pública el Francesc Reluí pues, farà unes exhibicions amb la seva cabra sàvia i hi posava el barret i li tiraven unes monedes i això, clar, pues, això el meu pare que era, diguéssim, pues, també li explicaven això i ell també em diu, hòstia, fíjate tu aquí, un es pot també guanyar la vida fent divertir els demés i fer riure la gent i llavors, pues, ell de jovenet pues, ensajava molt, acrobàcia més bé, perquè el meu pare era molt fort, i finalment pues, bueno, va tindre l'ocasió un dia d'unir-se amb uns companys i van fer un número de barres fixes a 3, que eren els Keystone, no? Si no me'n recordo, i amb aquests dos companys van viatjar per Dinamarca, Alemanya, per tot arreu, van tindre un gran èxit, però molt gran, i va entrar dins del món del circ sense saber-ho pràcticament. I després ja vam néixer nosaltres.
Sou 4 germans,
quatre,
no?
4, sí.
I tots no continueu amb el circ Reluí, no?
Bueno, sí, d'alguna manera sí? Tots estem vinculats, sí, perquè, bueno, hi ha el meu germà gran, jo, ell és el més petit, després està l'Eduardo, que està a Mallorca, que ell sempre també ha fet circ amb nosaltres i ha crescut dins del món del circ. Ara, pues, fa, com es diu, una miqueta d'escola de circ, té una carpa petita a un poble que li diuen Lluc Major,
sí.
I bueno, pues, fa aprèn els nens a conèixer el circ i bueno, dins de la seva manera, pues, col·labora també amb el nostre món, sense dubte.
Uh-huh. Però d'una manera, diguem, més estable.
Sí, més
ja
estable.
No és allò d'anar fent gira...
No.
Uh-huh. O sigui que per les vostres venes corre sang de circ. Us han parit en el circ, com qui diu, no? I allà us manteniu.
Sí.
En algun moment heu tingut la temptació de fer una altra cosa que no fos això?
No. Que no sé fer-la.
No sabíem ni per on empezar.
No. No sabría cómo comenzar, la verdad.
No, aparte que la vida del circo, es un mundo aparte. O sea, una persona que está acostumbrada a manejarse en la ciudad, con los problemas que ello conlleva, de vecindario, de aquí y de allá, el circo es un poquito un mundo más libre, más bohemio. Y bueno, cuando uno está ha nacido y crecido en esto, no es fácil adaptarse a la vida sedentaria en un pueblo, en una ciudad.
Sí, claro.
Es otro concepto, otro mundo, otro, cambia todo.
Bueno, però els canvis també m'imagino que arriba un moment que deuen cansar, el fet d'anar
sí,
sempre
bueno,
carregant sí. la casa, la família,
no, la
tot ara aquí, ara allà.
Te pongo un ejemplo. En la aldea tenemos una finca de circo, donde supuestamente deberíamos de parar ahí cada dos por tres, para entre temporada y temporada. Tenemos una casa con dos pisos muy bonita, todo, y hecha, preparada para vivir. Y de hecho nunca hemos vivido ahí. O sea, a veces cuando hemos estado ahí un mes o dos, hemos puesto las caravanas al lado de la casa y hemos continuado viviendo en las caravanas. O sea, eso es que no, ya. Somos gente de caravana, o sea.
Esteu acostumadíssims.
Sí.
A fer aquesta vida.
Sí. Yo cuando oímos que hay gente que se queja porque su piso solamente tiene 50 metros cuadrados, bueno, pues una caravana tenemos mucho menos. Tenemos canto, 20 metros cuadrados.
No li diguis als ministres perquè llavors ja...
No. Eso, bueno... Lo cortáis luego ya.
Sí, després ho editarem.
Vale.
Per cert, el més petit dels Raluí, de la família Raluí que estigui fent algun número de circ, ara mateix qui és?
La més que treballa?
Sí.
O la Gillian?
La Gillian,
sí. Perquè els dos pequeñitos no treballen.
Estem parlant que és una neta?
Sí, la meva neta, la Gillian, té ara 16.
16.
I la seva germana, 18. Són les dos més jovenetes del circ.
I què fan?
Fan un número molt... Li diuen The Waters Meteors, en anglès, i és fan girar unes coses, les llencen cap a la cúpula, fan piruetes i la tornen a agafar, fan combinacions entre dos. Molt espectacular. No és fàcil de fer girar el que elles fan, però, bueno, han ensenyat molt, per poder posar-ho, diguéssim, presentar-ho en públic, no? I és molt maco. I són les dues més jovenetes fins ara, sí.
Però hacen també un número muy bueno de Icarios.
Icaris, no? Sí, es diuen Icaris. Icaris és un que es posa d'esquena per terra.
Uno se pone, sí, de espalda por el suelo, con las piernas hacia arriba, y sujeta con la punta, con las pies a... Otra persona que se sienta en los pies y hace volteretas.
Sí.
Es muy duro y muy difícil, sí. Ella lo hace.
Normalment sempre es fa nois, un noi, una noia, el noi es posa de portor, que és més fort.
Per la
normalment,
força, sí.
I en el cas d'ella, no, són dues germanes, i ara estan provant, que ja ho fan de cada 10, els hi surt 4, 5, ja els hi surt, que estan provant el doble. El doble perquè no mai cap noia ha fet un doble amb un número d'Icaris, no? Mm-hmm. I això, bueno, pues serà una primícia dins del món de l'acrobàcia amb aquesta especialitat, però encara trigaran perquè és complicat.
I aquestes generacions més joves, Carlos, penses que es mantindran com vosaltres en la vida del circ? O...
Sí, home, els agrada molt. El problema és sortir. Elles, com nosaltres, han conegut el circ, han anat a l'escola, han estudiat, tenen molts amics arreu de Catalunya, perquè sempre, ara aquests últims anys estem sempre per aquí, i bueno, pues, quan arribem a un poble, pues, les amigues que van conèixer l'escola venen a veure-la, i s'han acostumat, els hi agrada, a més tenen una passió pels ensatjos, per millorar el que fan i fer-ho millor. I jo penso que quan hi ha passió, tot, i quan es fan les coses que t'agraden, no hi ha professió més maca que aquesta.
Uh-huh. A Sant Cugat ja fa anys que veniu.
Sí.
Com és el públic de Sant Cugat?
Bo, si no tornaríem. Molt bo, és molt... Diguéssim que es noten diferències del públic.
Sí, t'ho va preguntar també, no?, perquè és el que deien.
Sí, diguéssim que nosaltres notem, quan per exemple anem a un poble que treballa més, millor amb l'agricultura, més
rural o més...
Sí, i el públic és diferent.
Se ve que és un públic preparat, el
sí,
Sant Cugat.
El públic de ciutat és diferent.
Hay un nivell cultural medio alto y se nota en todo, en cómo responde a los gags de los payasos, qué les hace reír y qué no. O sea, hay siempre diferencias de unos públicos a otros, hay sutiles diferencias.
Sí, ¿y es participativo?
Bueno,
participativo,
lo justo. Bueno,
sí. Bueno, jo penso que el Cirra Luí el que té de particular és que una persona que tingui o que coneix una miqueta d'història, que li agradi la cultura en general, ho aprecia més que una persona que no li agrada això.
Sí, clar.
És normal, és normal. Hi ha gent que millor no va mai a un museu perquè no li atira, perquè, bueno, hi ha altres que disfruten d'una manera apassionada de veure aquestes pintures de fa 400 anys de pintors, sí, d'escultors, sí, i el Cirra Luí, pues, es té que tindre també una miqueta, si vols apreciar-ho, no sé, fa falta algun interès per això.
Hi ha una cosa, la reacció de la gent ante este modelo de circo, com reacciona la gent urbanita, digamos, de la gran ciudad, o la gente del pueblo, es diferente también, porque en el pueblo ya de por sí viven en una zona más rústica,
más feta tot, ¿no?
Claro, y no representa para ellos ninguna novedad. Sin embargo, para que viven en una ciudad entre tráfico, entre grandes
entre máquinas
entre tecnología, sí, grandes edificios modernos, todo aséptico, limpio, tal y cual, llega al circo de época con sus carruajes y eso representa un, claro, un choque que les fascina, claro, es el contraste, ¿no?, digamos.
Com deies abans, un viatge en el temps, ¿no?
Sí.
Hem tornat una mica al passat, a la infància, pot ser,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, nosotros hicimos una temporada en Argentina en el año 2000, llevemos todos los carruajes, pasemos un año en Argentina, por La Pampa, por Rosario, Tandil, una experiencia maravillosa. Pero notemos que el impacto que causaban la gente ese tipo de carruajes era menor, porque claro, allá el parque automovilístico, la mayoría son coches ya de época de por sí, o sea, ellos viven ya en un mundo más rústico, y claro, el impacto es menor que si vas en una ciudad súper desarrollada, moderna, etcétera.
¿Per quins altres països ha viatjat el Raluí?
Yo pienso que gairebé per tots,
Hemos estado en la África subsahariana, hemos estado, sí, en Senegal, Costa de Marfil, Togo, Benín, Zaire, Congo francés, Congo Brazzaville, Camerún, Gabón, Noruega, Luxemburgo,
Europa prácticamente toda,
Argentina.
I heu notat realment el canvi de públic d'una zona a l'altra?
Home, vam fer Sri Lanka, que li diuen avui Sri Lanka, abans es deia Ceylon, no? Ceylon, allò va ser... Bueno, per nosaltres ens vam trobar en un món que diu, hòstia, aquesta gent venien al circ, a part que venien pocs perquè no havien vist, no sabien el que era, venien i sobre la tribuna es posaven estirats, i clar, no sabien el que era aplaudir. Nosaltres...
Sí, venien a protegerse del sol, venien a dormir en la grada, i bueno, però aquí estoy trabajando, sí, sí. ¿Para quién? ¿Están todo el mundo durmiendo? ¿Qué?
I pagaven, no, sí, estaven allà, i una indiferència total. I jo me'n recordo, teníem el portó dels trapezis volants que es posava amb la llotja, i quan feia un exercici, un artista... Ell era l'únic a aplaudir, plop, amb unes mans que tenia, i tot el món el mirava com dia, què fa aquest, aplaudir? I és que ells no sabien aplaudir.
En Zaire, me recuerdo, hicimos un espectáculo para... Como venía muy poquita gente, o sea, no, el nivel de vida no era muy... Había pobreza, tal y cual. Entonces, organizamos espectáculos para las diferentes embajadas, para las diferentes comunidades, y una vez hicimos un espectáculo para la comunidad china, o sea, se llenó el circo de chinos. Y en los payasos fue curioso porque, claro, se podía oír una mosca volar en el circo. Era un silencio sepulcral. Ni una carcajada, nada. Nada, 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 nada. Y al final acaba el número saludamos y ahí empezó todo el mundo a reír.
Ostras. O sea, un respecto, ¿no?
No sé, se estaban reservando, o sea, reprimía las carcajadas y las soltaron todas al final. O sea, una cosa
¿Y eso cómo es fa?
Yo qué sé. No, de verdad, son culturas diferentes, formas de reaccionar diferentes. Hay una gran diferencia. No.
¿Cuántas historias y cuántas anécdotas, no? Després de tants anys...
Ja per escriure un llibre.
Sí.
I l'escriuràs, segurament.
Sí. Tindrem que fer-ho. Perquè les aventures que hem passat... Bueno, ja per escriure un llibre molt gros.
Molt bé, doncs avui hem volgut compartir aquesta estona amb el Carlos i amb el Francis Reluí, que els tenim a la ciutat, que el diumenge serà l'últim dia, o sigui que queden aquests dies, aquesta setmana, per aprofitar per anar a veure aquest nou espectacle, que acabarà a on? Perquè la gira en quin punt està ara?
Sí, ara anirem a Terrassa després. Actuem convidats per la Fira Modernista de la ciutat i acabem el 15 de maig. És el diumenge 15, serà l'últim dia a Terrassa. I després ja nosaltres anem cap a l'illa Reunió, com tots els anys, que fem, diguéssim, allà és l'hivern austral i aquí serà l'estiu. Llavors allà fa menys calor que aquí i fem tres pobles només, és una gira a prop de 4 mesos, i després tornem cap a casa.
Molt bé. Doncs Carlos i Francis, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Així
i estarem esperant al llibre amb més històries per conèixer una mica més del Reluí. Moltíssimes gràcies.
Vale,
bon dia.
Gràcies.
Adéu-siau.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.